El poema del retorn i de l'espera, el poema de la identitat, poema de paisatges, de reconeixements, el poema que probablement concentra alguns dels temes i motius més recurrents de la literatura occidental. L'Odissea és alfa i omega, és, en molts sentits, la mare de totes les històries i és, sobretot, un monument poètic ple de vida, d'instants i de personatges memorables. Després de les versions en vers de Carles Riba i de Joan Francesc Mira, ens acaba d'arribar la nova traducció de Pau Sabater a la Bernat Metge Universal. Un regal d'Odissea, una odissea generosa en troballes, una odissea tan ben traduïda que ens convida gairebé a resseguir la peripècia d'Odisseu en veu alta per no perdre ni una engruna de musicalitat. Avui, a l'últim marac de la temporada, és un plaer rebre el traductor Pau Sabater per conèixer de prop la seva odissea, reptes, solucions, assumptes i debats d'un poema seminal, en una edició impecable prologada per un dels grans experts en matèria odisseica, en Roger Aluja, i amb una nova lectura a càrrec de Dolors Miquel. En parlem, per tant, amb Pau Sabater i també en companyia de la Xènia Diaconova i en Borja Bagunyà. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim per tant saludant en Pau Sabater, què tal?
Bé, molt bé,
moltes gràcies pel programa. Un plaer, Xènia Diaconova.
Com va?
I Borja Bagunyà.
Hola, hola.
I jo, Isidro Donato, amb aquest ritorno i Lluís en pàtria, per tant, en Monteverdi, retornant, com ha retornat en Pau Sabater, a la Bernat Metge Universal per la Porta Gran, és a dir, amb aquesta excel·lent traducció de l'Odissea Homèrica, on ja vas inaugurar aquesta col·lecció amb la Ilíada, per tant, ja no t'hi poses per poc, diguem-ne. Les lectures d'un poema com l'Odissea no s'acaben mai, diu en Roger Aluja, en un excel·lent pròleg, també. Avui mirarem d'abastar-ne algunes, Ambició impossible per un programa d'aproximadament una hora, però farem el que podrem. Com dic, edició impecable i traducció meravellosa i musical, ara en parlem, d'en Pau Sabater, que inclou una lectura de Dolors Miquel i també una pila de, vaja, una colla de resums abans de cada cant, que m'agrada sobretot remarcar la frase que diu en Pau Sabater al final, que és, com a traductor desitjo secretament que el lector els obvi. Per tant, els resums en prosa, al final, això és una, no, una cosa acadèmica per mandrosos que han de fer un examen, no és el cas dels lectors, vull pensar, d'aquest programa, que vaja, que hi entraran amb moltes ganes en aquest poema gloriós, amb 24 cants, que és una festa, musicalment, per això és un poema, una festa en hexàmetres, no? I que m'imagino, Pau, que respecte a la Ilíada, un dels reptes importants és que aquí tenies, no sé si dir-ne l'ombra o l'acompanyament, com si fos un Virgili amb Dante, del gran Carles Riba, clar.
Doncs sí, aquesta era la dificultat principal, diguem. És a dir, amb la Ilíada hi havia Ilíades que estaven molt prou bé, prou correctes, no?, en vers. Hi havia la Miquel Peix, sobretot, que bé, diguem, havia quedat una mica antiga, no?, perquè al final Peix era una mena d'epígon de Riba, però era molt correcte. El que passa és que, diguem, Peix no projectava l'ombra tremenda que projecta Riba, no? I la dificultat, bàsicament, o sigui, m'hi he sentit acompanyat, per dir-ho així, perquè m'he sentit acompanyat per la versió de Riba des que la vaig llegir, que va ser cap als 15 anys. I va ser, doncs, una de les portes d'entrada al món clàssic, per dir-ho així.
Vas llegir abans l'Odissea que la Ilíada?
No, vaig anar per ordre.
Ah,
el que passa és que la Ilíada que vaig llegir va ser la segona de Balasc, i va ser una cosa una mica, diguem, que va tindre més obstacles que
plaers. Satisfaccions.
Exacte. Unes quantes, també em van tindre satisfaccions perquè l'obra és la que és, però els obstacles eren considerables. En canvi, en Riba, encara que bé, que no entengués moltes coses, no?, perquè un lector de 15 anys amb la llengua de Riba, doncs pot tindre les seves dificultats, però els plaers eren tan grans que era igual, o sigui, jo tirava endavant. I és clar, és aquesta mena d'obra, si la llegeixes als 15 anys, te'n recordes tota la vida. I, per tant, el que havia de fer jo era oblidar que sabia les fórmules de Riba, oblidar que sabia que Riba, en molts casos, ho havia fet de manera immillorable, segurament. I, per tant, sí, aquest era un repte important. No vaig obrir cap traducció catalana mentre l'estava fent. De fet, no vaig obrir cap traducció en cap llengua romànica. Em vaig mirar una mica la traducció de Kazantzakis, que és el grec modern, que també és en vers. Perquè és una traducció interessant i, bueno, volia veure com se'n sortia en certs passatges, no? Sabia que no tindria la temptació d'imitar-lo, perquè del grec modern al català no hi ha... No? Vull dir, no ressonen poques coses. Per tant, sí, arriba ha sigut aquesta ombra que en molts casos no me n'he pogut desempallegar, eh? És a dir, hi ha fórmules que les sí, dic com arriba. Sí, algunes sí. Són conscients, d'altres són inconscients. És a dir, d'altres vegades algunes coses les dic com arriba, però sense haver-me'n recordat. És a dir, si més no conscientment.
Sí, les tens al cap, no?
Sí, reapareixia. Sí. D'altra banda... no sé com dir-ho, en certa manera segueixo l'estela de Riba, però en certa manera no, perquè Riba fa dues coses, podríem dir. Té una part de llengua molt genuïna, molt que brota de terra, diguem, fins i tot col·loquial, i jo, diguem, que tiro per aquí, segueixo aquest camí, però al mateix temps fa aquesta cosa de intentar ser molt literal moltes vegades, no? I certs elements del text grec, per exemple, algunes partícules, certs elements de la sintaxi, intentar reflectir-los sempre de la mateixa manera al català. O, per exemple, els colors. Tracta els colors del grec, que funcionen en un sistema diferent, d'una manera, no sé com dir-ho, amb unes traduccions molt literals, no? Llavors diu la verda paura, o la mel verda, o la barba blava, i aquestes coses, no? Que estranyen una mica.
Per cert, Pau, perdona que t'interrompi.
Digue'm.
La verda paura del Riba, en la teva traducció, és una por blanca.
És blanca. Sí.
Ja que ho has tret a col·lació, t'ho volia preguntar ara, perquè és una cosa que he buscat, perquè la verda paura, quan la vaig trobar en Riba, en el seu moment em va impressionar
clar.
I se'm va quedar gravada aquella verda paura, que és una imatge que sembla a ulls d'ara com gairebé expressionista i no te l'esperes en un text tan nítid, no?, com és l'Odissea. Bueno, que de fet no era ni un text, bueno, ja ens entenem, no?, però en un poema tan nítid. Llavors, clar, després he vist que això, que Riba segueix dient, després de tants anys, segueix dient verda paura,
no ha canviat. No s'ha transformat, no?, la traducció
de Riba. El Mira, que també el tenim per aquí, la traducció del Joan Francesc Mira, diu una por verda, i la teva traducció diu, em va agafar una por blanca.
Quina, i la paraula grega quina és? El color?
Chloros. El problema és que chloros és això, el sistema de colors del grec antic funciona d'una manera diferent. I llavors chloros és, en general, un color pàl·lid, poc intens. Però pot ser el groc. Mm-hmm. Perquè, per exemple, també es diu chloron meli, la mel verda d'arriba, però una mel verda és una mica estranya, no? Vull dir, no és com a radioactiva. Sí, sí. Segurament es refereix al color groguenc, que és grogueït, de la mel... pot ser el verd de l'herba que brota, el verd tendre, el verd clar, però també pot ser això, el color d'una persona que empalideix. Són les tres coses, o sigui, les tres coses entren dintre de la gamma d'aquest chloros. El clor, de fet, ens ve d'aquí, però per la part del color verd clar, justament. Però, és clar, no és que els poemes homèrics estiguin fent aquí una mena de... No? Estiguin barrejant els colors i vulguin fer una mena de viatge psicodèlic. No va per aquí. No?
Imagino que, a més, aquesta ambigüitat cromàtica no és equiparable a la resta de paraules que surten al poema. Ho dic perquè, si
clar,
no, allò hauries estat 30 anys fent el... buscant el matís i el d'allò no és fàcil. El que sí que imagino que et va dur una certa... Vaja, tot el text és pensadíssim, eh? Però, clar, quan un s'enfronta de després, ho dèiem ara, arriba i mira, sobretot, no?, que són les dues traduccions poètiques que teníem fins ara. Recordem també la Joan Alberic, que tant en prosa, això sí, completa, com també en adaptacions escolars. Sí, com deia Pau, quan un s'enfronta a aquest parla amb musa, no?, que tu soluciones dient d'un home molt versat que moltíssim va errar després d'aprendre la vila sagrada de Troia, aquest famós Andra Polítropon, no?, aquí sí que t'hi vas estar... pensant i buscant, i m'agrada molt que tu ho expliques, i m'agradaria que ho compartissis, que finalment tries una solució de Livi Andrònic.
No? Sí, és una mica recargolat, de fet.
És preciós, això.
Sí, clar, que això de l'Andro Polítropon és complicat, perquè Polítropos vol dir de molts girs o de moltes giragonses, i es pot aplicar tant als molts viatges, no?, als molts vagarejos que fa Odisseu, com al fet que sigui un personatge astut, recargolat, etc. Llavors, Riba es va decantar més aviat per l'astúcia, per això diu aquell home de gran ardit. Mira va voler reflectir les dues coses i per això diu aquell de mil cares, a més fent un homenatge al llibre del Campbell, no? Joseph Campbell. Aquell de mil cares que feu mil viatges, és a dir, intenta desenvolupar-ho, que això ho fa bastant, mira, de fet. I jo vaig pensar que, bueno, vaig pensar que faria el que podria, però donant-hi voltes, perquè el problema va ser el primer que vaig fer. Primer vaig tenir la temptació de deixar-ho pel final, de dir, és el més difícil de tot, deixar-ho pel final, però després vaig pensar que m'estaria rosegant tot el temps que estigués fent la resta de la traducció, la idea que no havia fet el problema encara, i vaig pensar, no, treu-te'l del damunt al principi i després ja aniràs més tranquil. I un bon dia, de fet, perdoneu per la confessió, però va ser dutxant-me. Aquestes idees venen quan no hi estàs pensant.
Moment de lucidesa.
Exacte. Em va vindre a dir... em va vindre el Wirum, Wirsutum, de la primera traducció de l'Odissea, de la qual tenim constància, de fet, que és la Livi Andrònic, que a més és l'obra que inaugura la literatura llatina. O sigui, Livi Andrònic és el primer autor de la literatura llatina, encara que no fos romà, era un grec que havia sigut esclau i després l'havien alliberat. I que traduís del grec, no? La seva obra més famosa és una traducció. Doncs, bueno, no sé, em va vindre això i vaig pensar, home, Wirsutum, versat. I una persona versada és una persona, doncs això, hàbil, però hàbil també per experiència. I en el cas d'Odisseu també és hàbil per tota l'experiència que té de totes aquestes aventures, no? I vaig pensar, en certa manera, ho recull tot. I etimològicament, com que versat ve de versare, ve de girar, no?
I versàtil també és el mateix, no?
Exacte, sí. També és un personatge molt versàtil, de fet, Odisseu, és a dir, que tot m'encaixava.
I vas sortir a la dutxa i vas donar per bo el dia.
Sí, exacte. Vaig anar-ho a apuntar directament, vaig engegar l'ordinador, amb la tovallola posada i vaig dir, això.
He solucionat el problema que no era un...
Ara tota la resta.
Exacte, ara tota la resta.
Els 12.000 versos que queden, però...
Hi ha una línia també bonica que tu expliques o que segueixes, que és aquesta idea de... No recordo el nom del crític francès, que diu complementar la noblesa del to amb un cert toc pagès.
Sí, Dupray, sí. Sí, de fet, mira, això em tronca una mica amb el que deia abans, no? D'això de Riba, d'aquesta cosa que és molt arrelada, aquesta llengua molt arrelada, però que és això, després Riba també feia aquestes coses d'allunyar el text expressament, no? I de fer-lo estrany i de fer-lo abrupte. I jo més aviat aviam, això té la seva justificació, perquè els poemes homèrics, de fet, estan compostos en una llengua que no era la llengua de cada dia. Era una llengua especial, era la llengua de l'èpica, era una llengua artificial, etc. A més, és una llengua que té bastants arcaismes, vull dir que és un grec estrany, diguem, no? Tu quan comences a aprendre el grec clàssic, diguem, aprens el grec, doncs, de Plató, de Tucídides, de tota aquesta gent. Després, quan vas a Homer, tot et sembla estranyíssim. Tot i que després és més fàcil, perquè la cosa és que encara que, diguem, morfològicament sigui estrany, la sintaxi és molt senzilla... La narració és fluida, és un text molt ràpid, és un text que no té entrebancs, que és normal perquè és un text oral, no? És esperable. Per tant, jo em decantava més aviat per aquesta oralitat, per fer que fos un text això ràpid, senzill, planer, que al mateix temps fos poètic, esclar. Però també és veritat que l'Odissea, així com la Ilíada és un poema de noblesa, o sigui, de la noblesa guerrera, a l'Odissea hi ha molt la terra, la pagesia, no? Està ple de descripcions d'horts...
Sí, de plantes, de plantes,
de paratges, fins i tot. No? Hi ha una relació molt estreta, no només amb el mar, naturalment, sinó amb la terra, també. I, per tant, sí, aquesta idea d'aquest crític francès que vaig trobar de casualitat, sí. De fet, perquè havia anat a Arles fa un parell d'estius al Festival de Fotografia, em sembla que és Rencontres. En tot cas, un festival de fotografia que fan cada estiu. I a Arles hi ha una llibreria que, de fet, està especialitzada en l'antiguitat. Clar, com que Arles havia sigut una ciutat molt important a l'època romana, doncs, mira, m'ha fet la llibreria aquesta. Estaria bé que Tarragona, que és on visc jo, fes el mateix,
sí.
Però bueno, de França, amb aquestes coses, de vegades ens passa una mica la mà per la cara, potser unes quantes vegades, no? I en tot cas vaig trobar el llibre aquest, de Botanizé l'Odissé, i vaig pensar, bueno,
A veure.
Pot ser una pardalada o pot ser una cosa interessant, i no, resulta que és una cosa molt interessant.
Interessants. En Pau Sabater ara tornava a remarcar aquesta idea de la poesia i a fer que aquesta és una traducció que val la pena llegir en veu alta, encara que estigueu sols a casa, perquè com la bona poesia és extremament musical i balla en el cant, no sé si us ha passat, m'imagino, com a lectors, és una delícia, com està dita, com està descandida, no? I de manera que, bueno, l'enhorabona un cop més, però si teniu l'ocasió, no? Agafeu en cercle una colla d'amics i aneu llegint cant per cant.
Ja tenim pla d'estiu.
Home, és molt estiuenca, l'Odissea.
Exacte, és molt estiuenca. I crec que no es parlarà mai tant de l'Odissea com aquest estiu l'any 26, per tant, no? És una oportunitat afegida.
Sí, i a més, hi ha aquesta tensió, no?, amb l'Odissea també, que està molt bé recuperar o sentir en la traducció que això era un poema que es recitava poble per poble, que era patrimoni dels Edes, dels Rapsodes, i que després, en un moment determinat, si de cas es fixa. I aquesta és una de les versions possibles d'aquesta fixació. Volem pensar que és la millor, la més esplèndida. No ho diem que no, que no ho sigui. Però sí que al final hi ha una tensió molt interessant també. Pau, potser em pots parlar més tu, però que hi ha una tensió entre aquesta oralitat, aquest patrimoni de no sabem quant de temps i quanta tradició anterior, d'una oralitat que estava també pensada per ser recordada, no? Que hi ha una sèrie dels experiments de Milman Parry i tota aquesta tradició, no? Per facilitar també la mnemotècnia de 12.000 versos, no? O més.
Sí.
I per altra banda, la seva fixació en llibre. Llavors, és fàcil també per nosaltres, lectors contemporanis, arribar-hi amb aquest pes de la tapa dura, del llibre clàssic, no, dels pròlegs erudits, de les notes al peu, i està molt bé, que tot això està molt bé, i és cert, i és interessantíssim, però després cobris un text i sentis que això flueix i que viu en la paraula llegida, no? O recitada o memoritzada. Vull dir que en aquest sentit, el que proposes, David, molt a favor. No sé si aquest equilibri ha estat difícil per tu. Jo sé que ja has pensat en les teves notes finals, ho comentes, però al final també una de les cares de Riba també té aquesta dimensió, no?, de monumentalitzar un sí. Text de... No ho sé, si també hi ha hagut un treball... També tu parlaves de no modernitzar-ho massa, no cal obrir ara, sí, si vols, el debat amb la traducció de l'Emily Wilson i totes aquestes ramificacions no lanianes, però que també és interessant. Però no sé com ho has viscut, d'això. Si hi havia algun moment que et temptava allò modernitzar, si no, si ha estat una qüestió que ha anat sortint de manera orgànica?
Sí, ha sortit de manera bastant orgànica, m'atreviria a dir. Clar, jo portava el bagatge d'haver traduït la Ilíada, en què ja vaig fer els meus experiments, diguem, i ja vaig estar... De fet, vaig estar molt de temps buscant la veu, per dir-ho així, o sigui, trobant exactament aquest punt d'equilibri, que em sembla que la Ilíada no el vaig trobar tant, perquè a la Ilíada a vegades potser no és que modernitzi, però vaig tirar a fer-ho una mica més col·loquial de vegades, no? Potser crec que de manera justificada, o sigui, en moments que són molt expressius, que són vigorosos, per dir-ho així, i em semblava que donar-hi un toc col·loquial anava bé. En el cas de l'Odissea és això, més que modernitzar, per mi modernitzar no era una opció ni era una temptació especialment forta, més que res perquè les situacions mateixes del poema ja et porten a un món antic, ja et porten a un món arcaic, i no és la meva manera tampoc. És a dir, una cosa és fer un llenguatge planer, fer un llenguatge entenedor, no posar obstacles perquè sí, no monumentalitzar, l'altra cosa és no modernitzar, són dues estratègies prou diferents, i modernitzar no era la meva, diguem. Jo més aviat, de fet, bevia d'això, d'una llengua, no sé si dir-ne tradicional, no? Però la llengua, pues això, la llengua dels pares, la llengua dels avis, la llengua de la família, la llengua del poble, aquesta cosa, que és el que feia la Ilíada, és el que feia, fet, també l'Odissea. Crec que l'Odissea, d'una manera potser més equilibrada, és un poema més serè que la Ilíada, també. La Ilíada et trasbalsa una mica més quan llegeixes i quan el tradueixes, no? En canvi amb l'Odissea he treballat amb més calma i amb més serenor. I és això, modernitzar no m'ha temptat massa. Fer-ho col·loquial de vegades sí, però perquè, esclar, hi ha moments que t'hi porten, no? Quan parlen els pretendents o quan parlen els dolents, no? Malanti i és fàcil, i va, aquests els faré parlar una mica més vulgar, no? Perquè són... Que, de fet, a l'original no és ben bé així. És a dir, la llengua èpica té les seves convencions i els dolents parlen igual que els bons, per entendre'ns, no? Però sí que confesso que de vegades... Bueno, no ho sé, certes... Per exemple, hi ha un moment que Antinous amenaça Eros, el captaire, no? que els, han, bueno, els estan enfrontant en un combat de boxa amb Odisseu quan es fa passar per captaire. I quan Odisseu es, diguem, es mig despulla per fer el combat de boxa, tots veuen que, està, que en realitat aquell vellet està fortíssim, no? És, clar, és un heroi. I Eros comença a tremolar i a dir, hòstia, potser no en surto viu d'aquest combat, i llavors Antinous l'amenaça que pobre d'ell que es faci enrere, perquè l'enviarà no sé quin rei i tal, que és un rei cruelíssim, que mata tota la gent que li ve, i que a més el, diu, et mutilarà i tallarà, una paraula que se sol traduir com les parts, les vergonyes, els genitals. No és grollera, no és una paraula grollera en grec. Però clar, jo vaig posar a tallar els collons, perquè vaig pensar, una amenaça que digui et tallarà les parts és com a poc convincent, no? Et tallarà les vergonyes, encara ho és més, menys de convincent.
Com, per tant, com sí, solucionar Rius?
Ostres, doncs no ho sé, no, no ho he comprovat. Seria molt interessant buscar-ho.
Clar, suposo que quan dic modernitzar també em referia que tu, com a, com vosaltres, com a traductors, sempre esteu calibrant l'efecte, no? O sigui, hi ha una dimensió de la literalitat al text antic i després hi ha la dimensió de que això ha d'arribar com a amenaça viva, no?
Clar, clar.
I que la paraula aquí de viva, a mi m'hi ressonava molt anant tan llegint, de dir, ostres, que bé que a més aquest text, que és òbviament un clàssic, però és que a més sona viu. Mm. És a dir, que és una llengua en la qual aquests efectes que tu saps, que com a, no, el que Homer, com a poeta, està calibrant perfectament, d'això de resultar amenaçador, això de tenir un punt còmic, sí, això de ser un element doncs, més trist, més contemplatiu, més angoixant, hosti, que aquests efectes es traslladin, no? Clar, que no siguin senzillament la responsabilitat del text original, sinó dir jo, vosaltres feu aquesta mediació, no?
Sí, hosti, sí, en aquest sentit, clar, sí, modernitzar com a... Més que com a vivificar, com a mantenir la vida, no? Transmetre la vida de l'original de la traducció, sí, clar, això, això sí que, vaja, crec que s'ha de fer, no? Perquè si no... És això, si et arriba, sí que pots fer les dues coses. Sí que el pots posar dalt d'un altar, però al mateix temps que tingui, que sigui un text vivíssim, no? Però jo crec que no sóc capaç de fer les dues coses, i de fet tampoc no volia fer les dues coses, no? Volia que fos això, un text viu, un text... això, que es pogués recitar sí, sol a casa. De fet, em sembla la millor lectura imaginable.
O tu fent bolos, no? Podria aquest estiu també, fer una gira. També. Pau Sabater diu l'Odissea.
Aquest estiu jo me'n vaig a Grècia, i després me'n vaig a Sicília, així que no em busquin.
Me'n
vaig a descansar.
Exacte, la pots dir a distància.
Sí,
jo volia comentar també alguns detalls, que ja sabeu que a mi m'agrada molt anar a la paraula concreta, justament el cant que tinc marcat, que és el cant 11, meravellós, no? en què Odisseu es troba amb els morts, no? Que és interessant també veure com diferents traductors resolen el tema de les ànimes dels morts, sí, no? Perquè Riba diu que són bufs, no? Mira diu esperits o ànimes, o sigui, sí que ho modernitza i ho cristianitza, i tu dius alens, els sí, alens dels morts, que m'agrada molt perquè sembla que, bueno, és el que és la idea, no?, que hi ha al darrere de la paraula psique, si no m'equivoco, no?
Sí, de fet, buf està molt bé, també.
Sí.
El que passa és que té un puntet que no te'l pots acabar de prendre seriosament, no? Un buf. Que està bé, perquè es transmet la idea que és molt poca cosa. No?
Sí, pff, sí, sí.
No res. A més, aquest buf sona bastant com psuc, psique.
Sí, té un punt còmic, no? Fonèticament és una mica còmic, el buf. Sí, sí. I l'alè és més... fa somiar més, d'alguna manera.
Sí,
bueno,
exacte.
Ja són dues síl·labes.
Sí. Alè és una paraula més bonica.
Això és veritat, sí.
Però, clar, pot desconcertar una mica, perquè d'entrada dius els alens dels morts, que, però bueno, entenc que el lector ja hi entrarà, no?, en aquesta concepció que el que queda després de que es mori una persona és això, una mena d'aire, una mena d'alè. Riba, de fet, diu buf, però també oscil·la, eh? També hi ha algun punt que diu les ombres,
sí,
que això és molt virgilià, de fet. Gairebé remet més aviat a l'Eneida, en què sí que es parla molt d'ombres, i de fet ombres és una paraula molt, molt cara a Virgili, vull dir, la fa aparèixer molt sovint.
Clar, i que després també apareix amb Dante.
Exacte, sí, sí.
Sí, sí.
Clar, però el que sí que ànima o esperit ho cristianitza, des del nostre punt de vista, si més no ho platonitza, no? Perquè psiquè és veritat que acabarà volent dir el que després es va concebre com a ànima, però, és clar, uns segles després d'Homer, i, per tant, Una ànima és una cosa, això, és una ànima racional, no? Vull dir, és una cosa molt autònoma. No és una mena d'això, de buf, d'alè, de coses sense substància i, de fet, sense consciència, que li has de donar a veure sang d'un sacrifici perquè recuperi per uns moments la consciència i sàpiga qui és, no? Vull dir,
sí, clar,
em semblava una mica contradictori fer servir ànima o esperit, que és una cosa que té més substància, no? Està més formada.
A mi m'encanta que diguis alè. I aquest tros que parla del sacrifici, no? És increïble, sempre em posa la pell de gallina. Quan vaig haver suplicat els eixams dels morts en pregàries, vaig prendre i vaig tallar el coll dins del clot a les dues ovelles. Va córrer la sang núvol negre. Això també t'ho volia dir, que és meravellós aquest adjectiu que crees.
Sí, una mica agramatical, segons com, però sí, sí.
Però és tan expressiu, bueno, això passa sovint en poesia, que per atrevir-te a ser més expressiu de l'habitual has de fregar els límits de la gramàtica, no?
Sí, sí.
I m'ha fet pensar aquesta creació, la sang núvol negre, en un també una llicència atrevida, interessant, que es pren el Jaume Coll Mariner quan tradueix Memorial de Oswald,
sí,
no? Que és un llibre que és un homenatge a la Ilíada,
sí,
no? Que és com un homenatge a tots els morts de la Ilíada, que en el poema homèric passen pràcticament desapercebuts o tenen molt poca presència, i que en el poema d'Alice Oswald, no? Una gran poeta anglesa actual, doncs cobren vida, bueno, tornen a viure per tornar a morir, però el focus del poema, no? La lupa de la narradora es posa sobre cadascun d'aquests morts. Llavors el Jaume Coll, quan tradueix això, també s'inventa adjectius, clar, ell tradueix de l'anglès, però és un anglès realment amb moltes ressonàncies gregues, tinc la sensació. Almenys és un poema que sintetitza molt bé aquest esperit homèric. Llavors, quan Jaume Coll tradueix, per exemple, el sacerdot de fest, cara cremant de mirar el foc. Aquest cara cremant és un sol adjectiu amb un guionet entre cara i cremant. Clar, en anglès diu hot-faced, que en l'anglès permet aquestes coses que fan molta enveja,
sí,
amb llengües que no siguin tan compactes, no? Però funciona molt bé, ho fa al llarg del poema unes quantes vegades, i aquests adjectius compostos, encara que no siguin propis del català normal, però dins del poema d'Oswald, traduït al català, funcionen, i dins de la teva Odissea també. Et volia preguntar si això en grec també és una paraula, és un adjectiu compost, o...
Sí, de fet el grec, en aquest sentit, és doncs com l'anglès o com l'alemany, té molta facilitat per fer paraules compostes. I la sang núvol negre és emal kele nefes, ara ho pronuncio la moderna, kelai nefes. El kelai té a veure amb kelainos, que vol dir, és un altre d'aquests termes de color, que en general vol dir fosc, més o menys, pot ser un fosc amb certs matisos de color, però en tot cas és fosc, i el nefes és de nefos, que és un núvol. De fet, nefos és la mateixa arrel indoeuropea de núvol en català. I sí, diguem, és... clar, quan es pot dir tant en tan poc, no? En una sola paraula, dius, què faig ara? Ho desplego, això, i per tant he d'obviar altres parts del vers, no? Que no m'hi cabran,
clar.
O intento condensar-ho, i que, a més, l'efecte sigui aquest, el de nom adjectiu, no? El d'una fórmula, al final. Per tant, sí, em vaig empescar això de la sang núvol negra per... bé. De fet, la sang sempre es presenta com a negra, és a dir, altres parts en què es diu Melanheim directament, o sigui, la sang negra.
Negra.
I llavors vaig agafar la hauria pogut dir núvol fosca, també, però crec que hauria sigut massa estrany. Per tant, em vaig decantar pel núvol negre, perquè el negre ja sonava,
sí,
la sang negra.
Sí, és més sinistre, núvol negre és més sinistre, clarament.
A més, sí. Quina negró, no? Es fa servir per quan el cel està molt núvol i amenaça. There are other options of passion. You have so much left to learn. Want to save your men from the fire. Show me that you're willing to burn. Who's to say with the mistakes I've made, that they will be the last mistakes I ever made. Don't break
American, there is so much power, so much power, but there's no puppets here. This is the
Som-hi, som a Ciutat Maragda, avui celebrant l'Odissea d'en Pau Sabater en la col·lecció de Bernat Metge Universal. Coneixes aquesta cançó, Pau? Pot dir res d'aquesta música, que no. Podria ser la versió odisseica d'una mena de La La Land. Aviam, això es diu Èpic, i és un musical que jo crec que té un any o dos que triomfa a les xarxes, tant és així que la gent voluntàriament i per afició hi ha fet animacions, per tant, li ha fet animàtics, en diuen, però bàsicament és un compositor que es diu Jorge Rivera Herranz, que ha agafat tota l'Odissea i per diferents sagues han fet cançons que a vegades són duets, duets d'amor, com en aquest cas. Ho dic perquè és una connexió i creu-me que ho he provat, diguem-ne, a instituts, i és una connexió que els arriba de manera directa, s'estimen els personatges, els coneixen, no? Abans que parlàvem de modernitat, per descomptat el text no ha de fer-ho, una bona traducció no ha de buscar lligams estranys, però crec que ha trobat un to Rivera Errant a l'hora de... Es diu Èpic, ja dic, hi ha diferents cançons, ja també, en fi, i el plany de Penèlope esperant i tot plegat, no? I ho dic també perquè en Roger Aluja parla, clar, l'Odissea són el poema de l'hospitalitat. Quin és el terme grec?
Xenia.
Això ho entenc, exacte. No. És que, clar,
evidentment, ja sabia jo que el Mer també pensava en mi.
Sí o no?
I tant.
Famosament,
era
però
sec,
també...
Ho veia molt lluny.
Ho veus? Segur, segur.
Però potser també te'l van posar per això, no?
No, jo ja sabia el significat del meu nom i per això sempre m'ha agradat.
Ah,
no?
Veus? Sí, sí. Doncs hi ha hospitalitat, hi ha el retorn, hi ha la identitat de l'heroi, l'heroi erràtic, no? I m'imagino també l'astúcia que dèiem abans, també de l'espera. Jo no sé, en la teva primera lectura, Pau, quin record, ara per sortir un moment estrictament de la llengua i de les solucions de traducció i així, quin record en tens de... Com la vas llegir? Quina lectura vas fer-ne? On has anat fent al llarg de les diferents lectures successives que imagino que... Això és bonic, passa sempre amb la bona literatura, que per descomptat el text té un significat en cada època que el llegim, no? I als 15 anys sí, no és la lectura dels 25 ni és la lectura dels 50.
Sí, suposo que s'ha anat transformant la lectura, és a dir, clar, als 15 anys jo anava a buscar les aventures d'Odisseu,
sí, com tanta gent.
No? I clar, tots els primers quatre cants, tot allò, Telema, que era en plan... Bueno,
la telemàquia, que... quan s'acaba.
Exacte. Tot i que després, bueno, o sigui, el cant tercer ja, no? Néstor ja explica la tornada de Troia, el cant quart ja la tornada de Menelau, que és molt entretinguda perquè hi ha tot allò de Proteu i de les pells de foca i tot plegat, però esclar, jo anava molt de cara a l'aventura. El que passa és que, esclar, a partir del cant 13, que estàs a la meitat, s'acaben les aventures i comença tota aquella part molt més lenta de la construcció de la venjança, no? I mica en mica que vagin encaixant totes les peces i vinga a xerrar amb Eumeu i vinga a inventar-se històries que són molt divertides també, però no sobre ell mateix. O quan Eumeu també explica, no?, que ell era un príncep, però que el van segrestar uns pirates i tot plegat, no? Hi ha moltes històries i té molt interès aquesta part, però és veritat que en la primera lectura potser dius, hòstia, que això ara aquí no és el que m'havien promès. Jo pensava que l'Odissea era un llibre d'aventures.
Jo venia buscant el cíclop i les sirenes, els lotòfags, que per tu són els menjadors de lotus.
Sí, els menjadors de lotus.
Una decisió conscient, no?
Sí, exacte. De fet, vaig estar dubtant si modernitzar-ho del tot. El que passa és que el famós lotus no sap ningú què és. De fet, el lotus és una paraula que es va aplicar... De fet, s'aplica a moltes plantes. En certs contextos vol dir trèvol. Perquè, de fet, hi ha parts de... L'Odissea crec que no, però la Ilíada sí que es parla del lotus, però com una cosa que mengen els cavalls, que pasturen els cavalls, per tant, és trèvol. Es va aplicar, naturalment, a la flor de lotus, però molt més tard... I es va aplicar també, és curiós, el gínjol, el fruit del gínjoler, que de fet és nadiu del nord d'Àfrica, és a dir, a Grècia segurament no n'hi havia. I llavors el país dels lotòfags moltes vegades se situava al nord d'Àfrica, també, per allà a Líbia o així. I vaig pensar, què faig? Dic els menjadors de gínjols, però vaig pensar, a veure, el gínjol té gràcia, però no és un fruit que pensis, uah, quina passada, no? I al final vaig dir, no, deixem el lotus, perquè és una paraula misteriosa,
És com és a Tintín, no?
Sí, l'utòfag és com a molt... Bueno, no sé com dir-ho. És d'aquestes paraulotes gregues, no? Una mica sí. Pumba. I vaig pensar, doncs, adapta-ho a mitges. Menja lotus. I ja està, els menjadors de lotus. És més clar, és més diàfan.
No? Sí, no, per descomptat.
Vaig pensar.
Pels seguidors d'Èpic segur que també sí. t'agraeixen l'entrada.
I d'això de les lectures... Bé, diguem que quan no tens 15 anys, sinó que en tens uns quants més, crec que ja pots començar a apreciar aquestes altres parts, no? Aquest viatge de formació, de telèmac, no? Diguem, de convertir-se en adult, en una persona que, més o menys, tot i que està molt limitada, doncs pren les regnes de la seva vida, no? Comença a prendre-les. I després tota la segona part... Crec que també, és a dir, vas trobant la gràcia amb el temps, no? En totes aquestes llargues escenes a la cabana d'Homeu, en què és això, es van explicant històries que tenen molta gràcia en si mateixes, i a més és, bueno, és això, gaudeixes d'aquest canvi de ritme, no? Això també és bastant interessant de cara a la famosa qüestió homèrica, no? Perquè sembla que estigui molt pensat, això. De fet, l'Odissea tot sembla que estigui molt pensat, no? Aquests flashbacks i tot plegat. Però a més això, no? Passes del ritme trepidant de les aventures, o sigui, has anat pujant des de la Telemàquia, tot ha anat pujant, i després, brum.
Baixa.
Baix, en sec, i vinga, i a poc a poc, i torna a pujar fins a la Matança, i encara més important, fins al reconeixement de Penèlope. Sí, no? Sí. I és això, diguem que en el meu cas, doncs, dels 15 anys a més endavant, la diferència principal va ser aquesta, que veus la gràcia, totes aquestes coses. I ara traduint-la, clar, quan tradueixes fas una lectura molt a fons, i crec que el que em va cridar més l'atenció és això que dèiem abans, de la fixació amb el paisatge, podríem dir, que és un poema molt de paisatges. La Ilíada no ho és gens, de fet. Però l'Odissea sí, l'Odissea es fixa molt en els llocs. Hi ha descripcions dels llocs on s'arriba. Descripcions fins i tot en termes de càlcul econòmic, de vegades. Per exemple, quan tota la flota s'atura a l'illa que hi ha al costat de l'illa dels Cíclops, es descriu l'illa en termes fins i tot d'una possible colonització. Això s'ha estudiat bastant, de fet, perquè estem a l'època de la... just abans de que comenci la colonització grega, no? Que comencin a enviar expedicions pel Mediterrani per fundar colònies, per fundar ciutats gregues. I és això, és gairebé Odisseu en aquest sentit, és una mena de precolonitzador que està calculant les possibilitats d'aquella illa, que s'ho podria plantar tal, no? Seria fèrtil per això, per allò, té dos ports molt ben situats, aquestes coses, no? Que no és sempre així, però de vegades fa gràcia també trobar-se aquests elements de contemplació del paisatge, però de contemplació, diguem-ne, estètica, que també n'hi ha, no? L'illa de Calipso. L'illa de Calipso és un paisatge idíl·lic, però després també hi ha el paisatge com a font de recursos, no? Trobes totes aquestes coses que, bé, és que no acabaríem, de fet, amb les... Amb aquesta mena de detalls que t'hi vas trobant. Que, de fet, són tot el... O sigui, a part de la gran història, no? Després l'Odissea és boníssima per això, per aquestes cosetes, per aquests passatges que potser són de 10 o 20 versos, però que...
Sí, sí, i després del punt de vista, malgrat no sigui una narració en el sentit dualístic, però des del punt de vista narratiu, que amb Borja n'hem parlat alguna vegada, no? No sé, l'illa de Calipso, que si passa 7 anys, doncs no? Hi ha una elipsi meravellosa, podria haver estat escrita molt bé. I no sempre a contracor, hem de pensar que amb Calipso devia passar bones estones. I després aquesta meravella que està plena d'analepsis i de com està explicat, no? I de com ell pren la paraula amb els feacis i comença la història en passat de les seves, en fi, aventures i tragèdies, perquè n'hi ha moltes, i va perdent amics i tripulació pel camí, no?
Per un porró de companys que ja s'ha vist, és tothom, però sí, amb això és que anava parlant i anava relacionant-ho amb moltes coses. Hi ha una... Jo volia recomanar també, o afegir, hi ha una lectura de l'Aida Míguez que es titula Visió de l'Odissea, on ella, a més, fa tota una lectura molt fina, diguem-ne, de tots els passatges, de tota l'estructura de l'Odissea i tot el que hi ha en joc en l'Odissea. I ara que deies aquesta mirada precolonitzadora o protocolonitzadora, clar, ella ho situa el text en un moment en el qual aquesta Grècia clàssica està defensant i articulant el seu projecte polític, no? Polític de polis, però també d'expansió, no? I que, clar, a part del que s'havia llegit, o que encara ressona, no?, de que Odisseu és l'heroi, diguem-ne, de la raó, o d'un cert logos, no?, que va admirant-se tots aquests paisatges i descobrint o distingint o discriminant entre signes de civilització i signes de barbàrie, no? Aquí em sembla molt bonic afegir-hi que, a banda de ser l'heroi del logos, per dir-ho així, també és, diguem-ne, l'heroi de la polis, no? És a dir, que al final, una mica recollint el que deies abans, Pau, no?, que tot el poema, i això és part de la lectura que fa o que planteja l'Aida Míguez, tot el poema ha de passar per l'aventura d'Odisseu, però no perquè sigui el nucli, que normalment s'ha explicat des d'aquí. Això no és el nucli, l'eix de tota l'Odissea, sinó que l'eix de l'Odissea és poder-lo fer retornar. O sigui, sí, que sí. Els dos primers, per dir-ho així, actes, no? La Telemàquia i les aventures d'Odisseu estan al servei d'articular el retorn. Com es retorna i a què es retorna, no? Que és una de les preguntes, crec, més importants, si no la pregunta important del poema. I aquí, una de les... que em semblava interessant també per mencionar la lectura que plantejava la Dolors Miguel, tenia molt a veure amb el paper de Penélope sostenint i fent possible aquest retorn.
Sí.
Primer, mantenint el lloc, no? Que hi ha alguna cosa dels pretendents com aquesta mena de forma informe, de cares de gent que estan allà, no?, amenaçant. A mi em recordava una mica la Casa Tomada de Cortázar, no? Van entrant i cada cop n'hi ha més i no hi ha manera de treure'ls i de veure'n els recursos i t'aniquilen, no? O t'alienen el fill i dius, què està passant aquí, no? Són una força gairebé aniquiladora. I per altra, o sigui, hi ha la defensa, diguem-ne, d'aquest espai, i després hi ha el reconeixement que tu ara mencionaves, no?, que és, en realitat, el retorn.
Sí, sí.
I jo des d'aquí també afegia només una cosa que també observava l'Aida Míguez, que tenia molt a veure, no sé si estaràs d'acord tu, cara, que el tens del detall al cap, però que ella també es fixava molt en els diversos índexs del que, segons Odisseu, són índexs de civilització. Ah. I ella ho vinculava molt amb el fet de tallar de les operacions sobre el paisatge, és a dir, d'obrir camins o de tallar fusta. I diu, clar, el tallar fusta, les mirades d'Odisseu té molt a veure amb si cultiven blat i per tant són, diguem-ne, devoradors de pa, no? Ara no recordo exactament la paraula que feia servir, sí, sí. Però si mengen blat, per dir-ho així, cuinat, i per altra banda si tallen fusta. I quan Odisseu veu això, diu, bueno, aquí hi ha un projecte d'alguna cosa, no? No són estrictament monstres. I, en canvi, per exemple, Polifem prefiguraria o se situaria en aquest altre lloc d'algú que, en realitat, menja el que té, com a màxim fa uns formatges, però que s'ha situat en un espai que no ha entrat en aquest projecte civilitzatori, sí, sí. No? I llegit des d'aquí és gairebé com si el relat d'Odisseu traça la línia entre el que ell reconeix com a civilització i el que no. Sí, però després nosaltres podem discutir-ho, no? I pobre Polifem, podem dir, però bueno.
Sí, això també.
Sí, sí, en el fons, ell estava tan tranquil a la seva cova, no? Eren els altres.
Els invasors.
Dic, home, se li mengen els formatges.
Tot.
Li maten les ovelles. Dic, bueno, tio, no m'heu dit ni hola.
L'enceguen.
L'enceguen, bueno, això ja...
Terrible, terrible.
Jo en aquest capítol he de dir que sempre ha anat amb Polifem.
No, si ha d'anar amb Polifem, de la mateixa manera que si ha d'anar amb el Minotaure, també. És un altre ésser que no va triar néixer, no? Ni ser, vaja, nascut com en aquella forma i, en canvi, doncs és víctima de tantes altres coses. I en aquell capítol, que també crec que ho destaca en Roger Aluja, no? Una de les... que això té gràcia contextualitzar-ho. Dic, home, després de la gran troballa, no?, del ningú... la necessitat d'explicar després, quan s'està allunyant, que si això t'ho diuen, sóc jo, Odisseu, fill de Laertes, no? És a dir, la glòria serà el meu nom, no? I les meves proeses han de precedir-me, per tal que, efectivament, en l'antiguitat això funcionava així. Malgrat que t'hagi permès aquesta astúcia fugir, no?
Sí, de fet, clar, o sigui, Odisseu... De fet, això és tot un motiu que es va repetint al llarg del poema, especialment les aventures. És a dir, al final, l'Odisseu, la funció del retorn és tornar a ser qui és, per dir-ho així, i ser qui és ser un heroi que sobreviurà a través de la fama, no?, després de mort, és a dir, pel fet que es parlarà de les seves gestes. En aquest sentit, no és diferent dels herois de la Ilíada. Odisseu també vol perdurar en la memòria. I, de fet, tota la seva història va d'això, perquè, precisament, Calipso, el problema de quedar-se amb Calipso, que en principi hauria de tindre totes les virtuts, no?, perquè
la immortalitat és una gran...
Exacte, la immortalitat i una deessa, que no sé com deu ser el llit d'una deessa, però m'imagino que bastant agradable. Però no. Perdoneu, per aquestes frivolitats que vaig deixant anar. Però, és clar, Calipso, de fet, vol dir la que oculta, la que vela, la que amaga. És a dir, seria una immortalitat anònima. I això no ho vol per res. Clar, com a lectors moderns, moltes vegades llegim la història del retorn com vull tornar amb la meva dona i el meu fill. I no dic que no hi sigui, també hi és, crec jo. Però el retorn també és això, vull tornar al món dels humans per ser algú en aquest món, encara que em mori, però després continuaré sent algú, no? I la història del segle va pel mateix camí, no? En certa manera, Odisseu ha d'arribar a ser ningú per després poder tornar a ser ell, sortir de la cova, escapar-se i dir soc tal, i que ho sàpiga tothom, encara que això signifiqui la maledicció.
El Posidó et perseguirà, exacte, que és el meu pare, no?
Sí. Amb això que deies abans de les analepsis, David, hi ha aquest moment preciós que s'ha comentat moltíssim de... diguem-ne, l'arribada d'Odisseu a la cort dels Feacis i de Mòduc, no? Aquest moment de sentir-se un mateix sent explicat per un rapsoda, no? Per una Eda. Aquí hi ha
part
d'aquest moment extraordinari que comentes, no?
El primer plor, no? Jo ja estic... La primera vegada que el veiem plorar.
Perquè es menciona que ell es passa els dies, no?, plorant per aquí i per allà. Plora molt. Sí. Em sembla que Chitati... Jo us he portat un llibre de Chitati que es titula Ulisses a l'Odissea, que ja el vaig comentar aquí fa un temps, però que Chitati mencionava una cosa que deia només riu o barra somriu una vegada en tota l'Odissea.
Sí.
Va deixar... També és una d'aquestes coses enigmàtiques, no? Una sola. Però que és veritat que la resta del poema se'l passa lamentant-se i plorant i tal, sí. No? Malgrat aquests llits fenomenals que fas, eh?
Sí.
Però mira, els llits fenomenals, hi ha un moment quan presenten els Feacis que
no és una,
narrant les aventures amb els Feacis, diu, m'hi vaig quedar 7 anys i no vaig parar d'amarar-me de llàgrimes la roba immortal que em donava Calipso. És a dir, hem d'entendre que els 7 anys amb Calipso va estar plorant. Deixa dubtar-ho. Però bé, en tot cas, és poesia.
No, i alhora és Odisseu. Que no,
sí.
És una mena d'heroi molt específic. Només volia comentar aquest moment de Mòduc, d'aquest reconeixement. Hi ha un teòric pensador, Francesc Artaud, que justament situa en aquest lloc el naixement d'una temporalitat històrica. És a dir, hi ha alguna cosa del temps que comença a obrir-se cap a una experiència moderna del temps. Perquè, d'alguna manera, Odisseu també pateix el xoc de... una temporalitat a la qual ell no hauria hagut d'assistir. És a dir, ell té el punt de jo no hauria hagut d'estar sentint això. Mm. Jo hauria hagut de viure aquilaicament, no?
Sí.
Fer la gesta gloriosa, morir i llavors ser recordat en una posteritat que cantaran els poetes. Però jo no he mort. Mm. Que clar, la paradoxa la singularitat d'Odisseu és que ell no ha mort i ja s'està sentint en la seva posteritat. I Artaud aquí diu, ostres, aquí es trenca alguna cosa d'una temporalitat clàssica o arcaica i comença a acostar-se, òbviament no és la nostra, però comença a acostar-se a una experiència moderna del temps. I trobo que aquest moment extraordinari, que sempre es llegeix com un... des d'un punt de vista narratològic, no? Ostres, llavors ell canvia de narrador i tal, igual, que tot això està molt bé, però al final hi ha una experiència molt, molt emocionant i profundament humana i sacsejadora, com és sentir la teva pròpia posteritat en vida.
Sí. A mi em recorda anacronísticament aquell moment meravellós de la segona part del Quixot, on els personatges, Quijote i Sancho, arriben al castell, no? I on els enganyen, diguem-ne, i són conscients, i allà coneixen les seves aventures perquè han llegit la primera part, no? I són conscients de ser personatges de ficció i famosos gràcies a un llibre, no? I aquí és conscient Odisseu de les seves gestes, no? Han sabut de mi, i sóc jo aquest que narra, no? Que l'expliquen, això és...
Ara direm aquells clixés que ja hi és tot a l'Odissea. És que ho té tot.
Bueno, però és que hi ha moltes coses, no? És un clixé.
Hi ha molta veritat en aquest clixé.
Home, i tant, sí. No, jo volia també dir que per mi també una de les fonts de plaer de llegir l'Odissea, o llegir en general literatura grega antiga, és que, clar, també aprens moltes coses sobre la quotidianitat d'aquella gent que no t'hauries imaginat mai, no? A mi, per exemple, això, als 15 anys no m'hauria interessat gaire saber això, què menjaven els grecs, però ara sí. Aquí tinc un altre llibre traduït pel Pau, que es diu Ara veu i enamora't, poesia breu grega de Simposi, que és una delícia de llibre, que a més a mi me'l va regalar l'Adrià Targa, cosa que fa que el llibre encara sigui més bo. Això, perdoneu, també l'anècdota personal de l'editorial Bibop.
I aquí, fantàstic tot el que fa Bibop, eh?
Sí, exacte. I bueno, a mi, per exemple, aquest llibre m'ha servit per saber que un dels plats més deliciosos pels grecs eren mamelles de truja.
Sí.
Cosa increïble.
Això diria que ho serveixen el dos pebrots, eh? Si algú li interessa, informació de servei.
Bueno, i llavors a l'Odissea, també una cosa que recordo quan la vaig llegir primera vegada amb una versió russa, ja em va semblar molt curiosa i molt divertida, és aquell moment del cant 17, quan Penèlope es queixa dels pretendents i diu, en la traducció del Pau, diu, però si Odisseu vingués i tornés a la terra dels pares, faria pagar ben de pressa amb son fill les injúries dels homes. I després diu, així va parlar, i Telèmac va fer un esternut, que la sala va ressonar amb un brugit espantós, i sa mare va riure, i Eumeu va dir de seguida aquestes paraules alades. Les paraules alades continuen sent alades,
sí, sí, sí.
No tenen aletes.
Això, no, exacte. Això sí que ho faig com riu, però és que no es pot,
no,
fer,
és que no es pot fer d'una altra manera i és molt bonic. Doncs això de l'esternut, clar, llavors, després de sentir Telèmac esternudar, Penèlope diu, no veus que el meu fill ha esternudat amb això que ara deia? Això vol dir que la mort no podrà no caure'ls a sobre i que ningú de tots ells no es podrà salvar de morir-se. És a dir, aquesta profecia que ha fet ella o aquest desig que ha manifestat queda confirmat per l'esternut de Telèmac. I clar, jo quan ho vaig llegir, quan encara era a Rússia, clar, vaig pensar, ostres, això, aquesta superstició també existeix a Rússia, que si algú ha dit una cosa i una altra persona ha esternudat just després, vol dir que aquest que ha parlat, ha dit la veritat.
Ostres.
I jo pensava, ostres, que curiós, no? Bueno, igual que això, que els contes populars acaben sent una mica els mateixos a tot arreu, doncs les supersticions, fins i tot tan específiques com això de l'esternut, resulta que a la Grècia d'Homer i a la Rússia dels anys 90 de la meva infància és la mateixa superstició. No sé si tu, quan traduïes ara, també has descobert coses que no sabies dels grecs. Clar, tu ja en sabies molt abans, però no sé si aquesta lectura a fons que has hagut de fer ara t'ha portat també alguna descoberta més sociològica o...
Mira, no tant. Crec que no. És això, m'he fixat en altres coses, una mica el que comentava abans, però per un sentit sociològic no. L'escena aquesta de l'esternut és molt... És molt famosa, i ja me'n recordava que a mi també m'havia sorprès, diguem, als 15 anys. No perquè ho relacionés amb cap superstició catalana, però sí que, ostres, mira, no? Però això passa bastant, a l'Odissea no tant, però en altres obres de la literatura grega antiga sí que trobes moltes supersticions que encara es conserven en la Grècia moderna. Per exemple, tot el que té a veure amb el mal d'ull i la manera d'evitar-lo, no? Allò d'escopir-se el pit o de fer el gest d'escopir-se per evitar el mal d'ull, que no sé si a Rússia funciona això.
Bueno, sí, també existeix. Allò que has d'escopir per sobre de l'espatlla esquerra.
Clar, no, veus, els grecs ho fan així, el pit, i fan ftuf-ftuf-ftuf, fan el so d'escopir. Per exemple, si diuen, ai, que guapa que estàs avui, ftuf-ftuf-ftuf, per no tirar-te mal d'ull, no? Perquè
clar,
és aquesta mena d'enveja maligna.
No en llegeixis immediatament després d'això, no?
No, perquè no ho senti ningú, et tingui enveja,
clar.
I llavors, nyaca, mal d'ull.
Exacte, veus? Això és molt interessant.
Sí, sí.
Bueno, i això que dèiem, que el cliché de i és tota l'Odissea, bueno, clar, és un cliché que és veritat, i a més també és meravellós com pots trobar ressons de l'Odissea als llocs més insospitats. Jo aquí portava un llibre editat per Ela Geminada i el PEN català que es diu Una casa que ens sigui llar, veus de la literatura catalana davant l'emergència climàtica. Doncs en aquest llibre hi ha un article deliciós que comença amb una petita reflexió sobre l'Odissea del Miquel Àngel Llauger, gran amic
sí,
i gran poeta
i
gran traductor. Doncs un article que es diu El vell marí, una elegia que no ho volia ser. Comença parlant del cant quart de l'Odissea, que és on surt Proteu, no?
Sí.
Aquest personatge que es pot transformar en qualsevol altra criatura, que pot adoptar la forma de qualsevol altre ésser, i que s'adorm entre les foques, no?
Sí, sí.
Llavors, clar, em sembla que tant tu, Pau, com el Mira, el traduïu com el vell del mar o el
sí.
vell de la mar o alguna cosa
sí,
així.
Sí.
El Proteu, no?, aquest personatge, i ell, en Miquel Àngel, que és mallorquí, ho relaciona amb el vell marí, que és la foca mediterrània.
Sí.
I llavors, clar, ell diu el fet que aquest animal, la foca, aparegui justament en aquest cant, i de l'Odissea, doncs, el converteix en un animal com mig de llegenda, i després fa un repàs dels grans poetes mallorquins que han fet aparèixer vells marins a la seva poesia, com ara, bueno, Costa i Llobera i Alcover, que són els més grans, no?, dels poetes almenys de la primera meitat del 20 a Mallorca, i llavors, bueno, sí, també hauríem de sumar Rosselló Pòrcel, però aquest em sembla que no era la seva especialitat, els vells marins. I llavors fa tota una petita, un petit resum de l'etimologia d'això del vell marí, que segons Coromines és una corrupció de vedell marí, derivat del llatí vitellus marinus. Però bueno, hi ha gent que no hi està d'acord, però bueno, que fa una reflexió curiosa que aquest animal convertit en una mena de llegenda gràcies a l'Odissea i gràcies als poemes de Costa i Llobera i Alcover, en la realitat era un animal molt maltractat. Mentre els grans poetes del segle XX cantaven el vell marí, els pescadors de les illes els mataven perquè eren els grans competidors, no? Que es podien atacar una xarxa plena de peix i atipar-se'n. Llavors, que això sol passar. Quan alguna cosa en la realitat, en la natura, està amenaçada i a punt d'extingir-se, doncs els poetes alegrement canten aquesta cosa, no? Bueno, i respecte a l'Odissea també fa observacions divertides, no? Que diu que el Homer torna a insistir en, quan parla d'això de les foques. Homer torna a insistir en la pudor dels animals. Portar aquelles pells de foques feia tan insufrible els quatre guerrers que la deessa els va haver de donar un pessiguet d'ambrosia perquè se'l posessin sota el nas. Si no fos ficar-me en un terreny per especialistes, diria que aquesta insistència en l'olor dels vells marins ens fa pensar un Homer que coneixia bé la vida del mar. No? Bueno, doncs això, m'ha fet gràcia en aquest llibre que...
Com es diu?
Una casa que ens sigui llar, veus de la literatura catalana davant l'emergència climàtica, on també hi ha un article de la Roser Bernet, per exemple, o del Joan Boades i de molta altra gent interessant, però aquest article m'ha fet una gràcia especial perquè semblava fet especialment per la sessió d'avui.
Sí, i tant.
Som-hi, som avui a Ciutat Maragda parlant amb Pau Sabater de la seva Odissea, a la Bernat Metge Universal, i ara amb aquest calinifta del grec Salentí.
Aquesta sí que la conec.
Aquesta sí que la coneixes, sí. És el, clar, el grec de Salento és un, barrejat també amb italià, com va això?
O... Bueno, ha tingut molta influència dels dialectes de la Pulla, suposo que de l'italià mateix, també. Però vaja, és grec, sí. De fet, jo una vegada vaig estar a punt de barallar-me amb una dona de Lecce, de l'oficina turística de Lecce, perquè, bueno, volia anar per aquells pobles, clar.
Són meravellosos.
Estava a Lecce, i al final vaig acabar llogant una bici i vaig passar per un que es diu Calimera, que ja el nom ja diu tot, i a Corigliano d'Otranto, que també és dels principals, i que hi ha una associació, precisament, per protegir la llengua, bueno, per promoure la llengua i tot plegat. I jo, innocent de mi, vaig a la dona de l'oficina turística de Lecce i li dic, escolta, com es fa per anar a aquests pobles que es parla grec? I ella em va dir, no és greco, és grico. I jo, vale, perdoni, vostè, perdoni. On es parla grico, el que vostè vulgui. No entrarem en discussions de l'estil del català i el valencià i coses així. Però en tot cas, és la base és grec, és a dir, després pot tindre préstecs de l'italià, diguem, però que jo sàpiga d'influència, diguem-ne, sintàctica, no n'hi ha massa. O sigui que és...
Meravellós parlar amb el Pau Sabater, se n'aprenen de coses. Mira, un dubte lèxic també, abans que en Borja citava aquest fragment, Som en Demòduc, explicant el Can Vuitè cantant les gestes d'Odisseu, i ell... t'ho diré primer amb Riba, tal anava cantant el cantó famosíssim, i Ulisses sifonia i el plor regalant li mullava les galtes. I com plora una dona abraçada al marit que l'estima quan ha caigut davant la seva ciutat i el seu poble per fer lluny de la vila i dels fills el dia implacable, tan llestimós era el plor que Ulisses als ulls estilava. I en Pau Sabater, això cantava el cantó gloriós, i Odisseu es fonia, i amb les llàgrimes que li caien dels ulls es mullava les galtes. Com una dona que plora en terra al costat del seu home... ja no estan abraçats, no? Aquí m'ha creat atenció, dic, no sé per què hem perdut una abraçada pel camí.
És veritat. Hauria de mirar-me el grec, perquè ara no m'ho sé de memòria.
Clar. Mira, si arribes a saber de memòria, 12.000 versos, el moment en què arriba, tradueix abraçada, això és boníssim. No, però també em venia de gust comparar, ho he fet de tant en tant a les lectures, perquè hi ha fragments, o també el que citava abans la Xènia, meravellós i tràgic i molt commovedor de la trobada, la temptativa d'abraçada de la mare a l'Hades, no? Quan intenta abraçar-la i no pot, perquè és gasosa. I per tant, també és un exercici interessant de fer, d'anar comparant, i és el que certifica això que dèiem, de com de bé sona aquesta odissea, de com de musical, de com va cavalcant, no? Fins i tot en aquests tempos diversos que té, hi ha pujades, o m'ha agradat molt com has explicat, no? I després les aventures, i després tot el retorn dilatat i tota la part també per destacar, tu abans la citaves Borja, no? La Dolors Miquel, que fa una lectura, també ho ha fet Margaret Atwood reivindicant Penèlope, té un text ben interessant al respecte, no? I parla també de la funció narrativa de les dones, hi ha en Penèlope, hi ha Atena, hi ha Circe, per descomptat que no l'hem citat, a Calipso, Nausica, que és un dels personatges també més fascinants, no? d'aquesta història d'històries.
Sí, sí, el trobo que era interessant el gest de la Dolors Miquel de mirar-se l'Odissea no des d'una certa inèrcia, que jo no crec que sigui l'experiència que tens quan llegeixes l'Odissea, però una certa inèrcia de pensar l'èpica masculina. Crec que s'ha de distingir, sí. Pau, ho explicaràs infinitament millor que jo, però entre, diguem-ne, tot l'imaginari de l'heroïcitat de la Ilíada i després l'imaginari de l'heroïcitat de l'Odissea, que són molt diferents. Crec que és molt interessant, per una banda, agafar-ho des de la reivindicació o el seguit de figures femenines, que és molt un poema, en realitat, molt més femení, infinitament més femení que no pas l'Ilíada, i a més, partint del fet de que Odisseu, des dels ulls d'un heroi aquileic, no és particularment heroic. És a dir, és un heroi, però és un heroi... Chitati ho explica molt bé en aquest llibre que us mencionava, d'Ulisses i l'Odissea. Distingint, diguem-ne, de quins déus provenen els dos herois, no? És a dir, Aquiles és un déu solar, és un déu apolini, no? És a dir, és un altre, és un déu, perdó, és un heroi que prové d'aquest tipus de déu. Mentre que Odisseu prové d'Hermes, és a dir, és un altre espai, diguem-ne, de divinitats, que té molt més a veure i que s'explica molt bé amb les dues primeres frases del proemi, no? Sí. És a dir, el nom d'Aquiles surt, no sé si és la primera o la segona o la tercera paraula del grec original, però sortirà molt aviat. La cinquena, mira. No, és la ira de conte o musa, no? Sabia que avui aprofitava el Pau per precisar el número, la cinquena paraula. Mentre que el nom d'Odisseu, el proemi, es va ajornant i ajornant, i llavors comencen a sortir aquestes frases de, no, l'home de les... No?
Sí, és veritat.
Molt versat, el complicated man, el no sé quantos, que van aquí, que per la seva insolència... Va dient moltes coses que potser el lector grec contemporani podia anar identificant. Ah, aquest és Odisseu. Però el nom d'Odisseu no apareix fins molt més tard.
Sí.
I ja en el proemi mateix es planteja que diu, són herois i heroïcitats molt diferents. Un brilla a la llum del sol i és present a la cinquena paraula del proemi, i l'altre es va amagant sinuosament i s'ajorna i se subordina i Odisseu, no? I hi ha alguna cosa d'això que trobo que també val la pena recuperar, no? Que és que en realitat Odisseu i l'Odissea sorgeix d'un personatge que no era l'heroïcitat d'acord amb el moment de la Ilíada, sinó que hauria de ser, a més té atributs que no són particularment heroics, és algú que, heroics com ho entendríem, diguem, de manera antiga, però no és un heroi que s'amaga, és un heroi que menteix, és un heroi que es fa passar per... És un heroi que depèn de la seva habilitat amb la paraula, amb l'engany, amb el relat, amb la mentida. No és Aquiles. Aquiles gairebé no diu res, si no li fes falta.
No li cal.
Sí.
Planta al mig del camp de batalla, tu, escolta, escabetxa tot el personal i cap a casa.
Sí, és curiós perquè hi ha un moment de la llegenda d'Aquiles, no a la Ilíada, no sé si fa referència a la Ilíada, però sabem que en altres poemes del cicle èpic, sí, que és just abans de la guerra de Troia. Em sembla que era Tetis, em sembla que era sa mare, que com que sabia que si anava a Troia moriria, l'havia intentat amagar. I la manera d'amagar-lo va ser portar-lo a l'illa de Siros, que és una de les Hespòrades, a Siros, vestir-lo de noia, perquè era molt jove, Aquiles, o sigui, no tenia ni barba ni res, i llavors que estigués allà amb les filles del rei de Siros, no? Bueno, amb la filla del rei de Siros i amb les altres noies, que fos una noia del seguici. I, bueno, sembla que s'hi va prestar Aquiles, però llavors em sembla que justament Odisseu, que havia anat a buscar-lo i s'ensumava que podia estar amagat a Siros, i llavors el que van fer va ser anar allà i, com a hostes del palau, donar regals a això, no? A les dones de la cort, a la mare, a la filla i a tot... totes les dones de la cort de Siros. Però entre tots els presents, diguem-ne, femenins, no? Roba, joies, etc., hi havia una espasa. I llavors l'Aquiles disfressat de noia va veure l'espasa i no es va poder estar d'empunyar-la, agafar-la i dir, ah, jo vull això. I llavors el van descobrir. No?
És... El va delatar.
Exacte. És a dir, és un heroi que ni quan s'intenta amagar o l'intenten amagar no se'n surt, no? Aquiles, per dir-ho així. En canvi, ho deu, clar, és tot el contrari.
Sí, sí. Ah, és... No era versat.
Una mica amb el que deies abans, Odisseu aconsegueix amagar-se, aconsegueix fer-se passar per ningú, escapar de Polifem i llavors decideix mostrar-se.
Sí.
Però, a més, és un aprenentatge que ell regula i que modula, és a dir, es fa passar per Capdaire, es fa passar per ningú, es fa passar fins que ell ho decideix. Jo crec que aquí és molt important el que deies abans, Pau, de la lentitud amb el que ell planeja la seva venjança.
Sí.
Això Aquiles no ho hauria fet. Podríem imaginar, això també és una mica de crítica ficció, però sí que hi ha una dimensió de que insistir en aquesta paciència és també insistir en un tipus de tribut heroic d'una nova heroïcitat.
Sí, sí.
I no sé com veieu aquí el moment Hades d'aquest famós diàleg entre Odisseu i Aquiles. Que Aquiles ja és a l'Hades, Odisseu hi baixa, no? Ah, bueno, hi baixa, perdó, s'hi troba. Aquí em ressonaven també Virgilis, Però en aquest encontre hi ha una mena, es pot llegir també, no?, com aquest traspàs d'un tipus de heroïcitat cap a l'altre, no? En el moment en què Aquileu diu, bueno, escolta, jo ara donaria el que fos per ser, no?, per seguir viu, a mi no em vingueu amb glòries. No et riguis de mi, Odisseu, amb les teves astúcies de fer-me creure que jo he estat el més gran en vida, doncs ara seré el més gran a l'Hades, no? No, jo... Ara ho veig, no? No sé com ho llegiu, això, no sé com ho veus, tu, Pau. Aquest moment,
aquesta, aquesta de fet és una lectura molt, molt encertada, crec, vull dir, va per aquí. El que passa és que té un contrapunt interessant, potser posterior en el temps, potser és un afegit posterior, depèn de quin filòleg llegeixis, però el Camp 24, al segon moment del món dels morts, que és quan els helens dels pretendents, no, se'ls emporta Hermes fins al món dels morts, i es troben precisament Agamèmnon i Aquiles, que a més sembla que es trobin per primera vegada, o sigui, és una mica estrany, perquè bueno, no acaba de casar amb l'altra escena, no? Però coses que passen en els poemes homèrics, que dius, aquí han ajuntat coses diferents. Però en aquesta segona escena del món dels morts, Agamèmnon, o sigui, Aquiles també està en plan, això d'estar al món dels morts és un desastre, però Agamèmnon precisament li fa tota una descripció magnífica del seu funeral. I és una cosa que, de fet, no m'hi havia fixat gaire en altres lectures de l'Odissea, però aquesta vegada sí. I és molt sorprenent, perquè és gairebé com una esmena al canonze, no?
De dir,
en el fons, no perdem de vista que és Aquiles i que...
Que això anava de glòria, no?
Exacte, això anava de glòria. Puig, és curiós, perquè hi ha les dues visions, una mica.
Sí, perquè notes que estan com negociant si hi ha alguna cosa en el poema. És a dir, que no és una validació total ni del model d'Aquiles ni del model d'Odisseu.
No.
Hi ha una disputa, no?, d'alguna cosa allà.
I, de fet, el model d'Odisseu és veritat que fa servir l'engany i fa servir la dissimulació, però espera sempre el moment oportú per revelar-se, no? S'acaba revelant. El que passa és que és això, el moment oportú. Aquiles potser és l'heroi inoportú per excel·lència, no? Només cal agafar la Ilíada al Camp Primer i sí, és completament inoportú. Però, en canvi, Odisseu és això, és expert en trobar el moment adequat per revelar-se, per descobrir qui és. I que, d'altra banda, li és necessari. O sigui, si acaba aconseguint tornar, és, a part de l'ajuda de totes les figures femenines que es va trobant pel camí, també gràcies a aquesta habilitat per trobar el moment adequat. Tot i que hi ha un últim engany, Odissei, que és estranyíssim, també el Camp 24. El Camp 24 és molt estrany, en general. Que és l'episodi de l'Aerta, si us en recordareu. O sigui, ha tingut necessitat d'enganyar tot al llarg del poema. Però son pare, quan se'l troba allà a l'hort, enmig dels arbres, enmig dels fruiters, no hi havia cap necessitat d'enganyar-lo. És a dir, per què? Podia dir directament ell, que sóc jo.
Sí.
Hi ha hagut la matança dels pretendents. De fet, el risc que hi ha és que els parents dels pretendents vulguin venjança, com passa, però es desactiva el perill de seguida. Però, en canvi, no ho sé, potser per evitar que li agafi un cobriment de cor a l'Aertes, no? Tant de llet i tal, no ho sé, però en tot cas comença també explicant una història fantàstica. El pobre l'Aertes es posa a plorar i llavors diu, ei, no, papa, que sóc jo. No? Allò és estranyíssim. Allò és com si el personatge se l'hagués menjat, no? Com si el mentider s'hagués apoderat d'ell i ja...
Porta 20 anys mentint per inèrcia. No?
Bueno, per això, altra, no? És veritat que en general tria sempre és bonic també i forma part de les seves habilitats i de la seva astúcia, no? Això que dieu del moment oportú per revelar-se, i això també explica la segona part tan llarga, no?, d'aquesta preparació del retorn, a mi sempre m'ha recordat, és enormement, i per fer aquests salts tan eliotians de tradició de segles, és profundament hamletià, en el sentit que Hamlet, com sabeu, una de les qüestions més importants de la tragèdia de Shakespeare és la dilació, perquè dilata tant una venjança que coneixes a la primera escena, pràcticament, no? També per anar a la seva, amb son pare, l'espectre ja li diu que ha passat aquí i què ha fet Claudi. I per què, per què, per què? També és increïblement estratega en aquest sentit, de dir, no, cada moment, no? Té un control del tempo que comparteix amb Odisseu, que és magnífic. No avança ni retardes, és a dir, quan s'ha de disfressar, quan ha de ser aconsellat, després, perquè si passa 7 anys amb Calypso ja és una altra història. Però és veritat que tot això forma part molt més, jo crec que de la seva supervivència fins i tot com a heroi, és una heroïcitat molt més intel·lectual que no pas física, no? Malgrat que també les manifestacions artístiques d'Odisseu ens l'han explicat sempre, m'imagino que Matt Damon també, com algú amb, en fi, quadriculat i, no? I amb pectorals i tot plegat.
Bueno, de fet, l'Odisseu també, perquè és sí, això, sí. Quan es despulla sí. Per combatre un virus, tothom es queda molt parat. Sobretot de les cuixes, és curiós, eh? Però això, la concepció d'un cos atlètic grec, potser, bueno, és bastant com la nostra, però en certes es fixen en altres coses, com si haguéssim. De fet, les gerres que representen atletes sí. Que corren, sobretot el que representen són unes cuixes molt fermes, o sigui, no tant el tema pectoral i tal, també, que... però... Però és veritat que hi ha alguna... Clar, hi ha poques descripcions físiques, en general, als poemes homèrics. Però sí que Odisseu se'l representa alternativament com a ros i com a moreno. No es posen d'acord, tampoc. O sigui, hi ha un moment que es parla dels pèls rossos i hi ha un altre moment que es parla d'aquesta barba blava, segons Riba, però que és... Bueno, és
però blava és de pirata,
és negre. És negre, perquè és això. La paraula, en aquest cas, Kianeos pot evocar el blau fosc, però també el negre. I llavors, és, bueno, en el cas dels cabells és negre, menys en el cas de Posidó, que no ho sabem. És un déu moreno o és un déu amb la barba blavosa perquè és el déu del mar? Aquí no ho sabem. Però, en tot cas, això se'l representa alternativament com a ros o com a moreno, però també es diu que és baixet i sapat. Això es diu a la Ilíada, de fet. Hi ha un moment en què se'l compara amb Menelau i es diu això, no? Que Odisseu era així més rebessut, per dir-ho així.
Quan ja s'està et viatge amb taïta que has de pregar que et calmen siga l'un.
Molt bé, i ara a través de Cavafis i en aranès. Sí, és una versió preciosa, Lidia Sans i Barrut, en aranès, aquest viatge amb Taitaka, que imagino que el concurs amb Cavafis no l'hem citat, però també per allà té una cosa important. Pau, m'imagino que sí, potser és molt agosarat preguntar-t'ho o demanar-t'ho, però tens alguns versos en grec de l'Odissea que tinguis al cap que et vingui de gust compartir?
Sí, els del Proemi, clar. Aviam, a veure que me'n recordi. Ho faig en pronúncia moderna, perquè...
Aquí som més de pronúncia moderna.
Que no serveixi de precedent.
Andra miennepe musa politropon os malapolla planci epitrias hieron ptoliethron eperse polon d'anthropon i denastea que no negno polla... Den pondo, i aquí no me'n recordo, pollado y en pondo, pacenalia on catacimon, arnímenos in te psichin que nos toneteron.
Bravo.
M'he trobat una mica, però bueno.
No, què dius ara? Meravellós, amb aquest home versat.
Sí, exacte, l'antropolitropo n'ha sonat.
Això ens ha quedat claríssim. Quin regal d'Odissea, Pau Sabater. Moltíssimes gràcies. Has fixat un text, un poema que jo crec que això, que convida a ser dit en veu alta, a llegir aquest estiu. No teniu excusa, perquè l'estiu és llarg, l'Odissea és curta, i en canvi sentireu a parlar tot arreu. Si aneu o no a veure el 17 de juliol la pel·li de Nolan, tu hi aniràs?
No sé si el 17, però bueno, un dia o altre, per curiositat.
Potser amb més curiositat que interès, a vegada, però...
Sí, entrada de curiositat.
Però sí, com sigui, quina feinada més bonica. L'enhorabona.
Moltes gràcies.
I per molts anys, i en parlarem d'altres gestes quan s'esdevinguin, Pau. Que vagi molt bé, Borja. Gràcies.
Fins a propera.
Xènia Diaconova. I vosaltres ja ho sabeu, som arribats a l'últim programa de la temporada, per tant, l'estiu és a tocar. Vaja, ha començat ja oficialment. Teniu un parell de mesos per llegir no només l'Odissea, sinó els textos que vulgueu, que sí, bueno, literatura, que caram, que la vida és curta, ja que us hi poseu, jo convido a fer-ho, però a més, aquesta Odissea val molt la pena. De manera que ens retrobem, com sempre, al setembre, la primera setmana. Mentrestant, bon estiu, bones lectures i que vagi molt bé, Núria Ventura, en Rosa Silloé i Alida Sanz. Viatgeu fins a Itaca!
Seràs deslliure, tornats a començar, és l'avui passi.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Més lluny, tu estàs molt més lluny, més lluny de demà. Amplis que ni l'acte volgudes d'estel·les.